Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que a Jordi Cabré, Núria.
Segurament, a més d'un dels nostres oients, el nom de Jordi Cabré li és familiar. Escriptor i comunicador des de l'any 2000, que el nostre convidat d'avui publica novel·les, entre les quals hi trobem títols com ara Postal de Krypton, finalista del Premi Enric Valor, La pregària del diable, quart premi del lector de l'Odissea, Rubica les palpentes, finalista del Premi Sant Jordi 2003, El virus de la tristesa, Premi Llorenç Vilallonga, i Després de Laura, finalista també del Premi Sant Jordi, però de l'any 2019. Per si no n'hi hagués prou, Jordi Cabré també destaca per haver publicat assajos com ara Ara que no ens escolta ningú, El canvi cultural a Catalunya i Greatest Hits, i per ser el màxim guanyador del Premi Sant Jordi l'any 2018 per la seva novel·la Digues un desig. Una carrera impecable de molta escriptura i comunicació que avui l'ha portat directament fins als estudis de la caravana de Ràdio Estel per presentar-nos la seva última novel·la I algú altre, una autoficció íntima i gairebé biogràfica que ens convida a viatjar per l'edat adulta.
Gràcies, Núria. Jordi Cabré, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
De seguir començant amb Miles Davis, John Coltrane i Bill Evans, que també hi són presents en aquesta novel·la, aquest Hi ha algú altre. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, Jordi, abans d'entrar a parlar d'aquesta novel·la, deixa'm preguntar-te en quin moment Jordi Cabré diu escolta'm, això és escriptor, és la meva vocació, a mi em va això, em vull dedicar professionalment a això.
A veure, normalment la gent que escriu en català s'ha dedicat també a altres coses, eh? I afortunadament sabem fer altres coses, jo ara mateix faig d'advocat i escriptor, però sempre dic que això, que faig d'advocat, però que sóc escriptor, que és una cosa molt, molt i molt diferent, és una dimensió molt diferent. Jo, decidir-ho, escolta, jo escric novel·les des dels 10 anys, però novel·letes de 10 pàgines, i fan, és a dir, quan una persona escriu, com a mínim en el meu cas, escrius encara que no et publiquin. Tu escrius perquè ho has de fer, perquè vols que aquella cosa existeixi, més que no pas que no existeixi. Que passa que una vegada, després ja cap als 20 i pico anys, vaig dir, escolta, he fet una novel·la juvenil que es diu, com hem explicat ara, Postal de Krypton, no sabia per on començar, vaig pensar que enviar un editorial no tenia gaire sentit perquè devien estar plens de feina, jo vaig enviar el primer premi que vaig veure en el calendari per literatura juvenil. Uh-huh. Jo vaig enviar el Premi Enric Valor, de València, i no vaig guanyar, però el jurat va recomanar la seva publicació. I a partir d'aleshores vaig començar a veure que tenia sentit, que era capaç de començar una cosa i d'acabar-la, i a més de ser llegit, que hi hagués persones interessades en llegir-me. És com si em preguntessis haver decidit, quan vas decidir tenir diabetis. Doncs em sembla que és una cosa que ho tens i ja està.
Ara que em deies, jo escric des dels 10 anys, recordes aquells primers escrits?
Els tinc.
Els tens, els guardes?
Els tinc. El tinc amb paper d'aquest, amb rugositat, el dors per la màquina d'escriure, i en ple de faltes d'ortografia, molt cursi, però per alguna raó vaig guardar i totes les correspondències de persones que em llegien les guardo i em sembla que està bé. Això, de tant en tant consultar-ho va bé perquè et fa donar també d'això que preguntaves, de quin era l'impuls inicial, quin va ser el gènesi de tot el plegat.
Escolta, en 2018, que treus aquella novel·la Digues un desig, que es converteix en un boom literari, a més et fa guanyar aquell Premi Sant Jordi, què va significar per tu guanyar aquell Premi Sant Jordi?
Mira, va ser la vegada que vaig pensar que era més just que jo pogués guanyar una cosa important. Havia estat finalista del Premi Sant Jordi dues vegades, desitjant molt fort guanyar-lo i preguntant al meu editor com és possible que m'hagi guanyat aquesta altra persona quan el meu no hi té res a envejar, diguéssim, aquella vanitat pròpia del noi jove. Com és possible? Què estic fent malament? I la resposta de l'Isidor Cònsol va ser tranquil, que ja guanyaràs algun dia. I ostres, ja, i patapim patapam, el dia que menys m'ho esperava vaig dir el guanyo. Això va ser arran d'haver-lo també presentat. Com va passar també a la primera novel·la que vaig publicar, va ser una novel·la aquesta, Digues un desig, que hi havia dues editorials interessades, però no convençudes. De tal manera que anaven dient, escolta, refés-la, perquè això no ens acaba de convèncer, és molt arriscada, és molt experimental, potser massa literària, ta, 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 i vaig dir, escolta, ho he escrit tres vegades, ho he reescrit tres vegades, no ho sé fer millor, i segurament aquesta novel·la no pot ser millor del que és. De tal manera que el que faig és presentar el Premi Sant Jordi. I de forma inesperada, un vespre de novembre em va trucar el Jordi Cuixart dient que havia guanyat, i carai, això sí que va ser una sorpresa. Guanyes les coses de vegades com menys t'ho esperes.
Jordi, tot i que has publicat assaig, ara ens ho recordava la Núria, ara que no ens escolta ningú, el canvi cultural a Catalunya, etc, etc, el model, dic model per dir alguna cosa, on t'hi trobes més còmode és a la novel·la?
És a la novel·la i és a la ficció. La línia és bastant fina perquè cada cop la realitat i la ficció se'ns difuminen més, sobretot en una època de tant intercanvi d'informació, tantes sèries, estem tots molt impregnats de cultura de ficció, tan impregnats, molt més que en segles passats, que a vegades costa distingir, no? I a vegades penso que justament la ficció és una cosa bastant més perdurable que la realitat. La realitat es mor i la realitat canvia, però una obra de ficció, igual que un quadre ben fet o una pel·lícula ben feta, perdura sempre. I aquest impuls de fer una història que, encara que estigui basada en fets reals, pugui obrir un univers que no existeix, però que ens il·lustra, que ens fa de mirall, sembla que això és el que se'm dona millor. Una altra cosa és, hi ha algú altre, que és la novel·la que acabo de publicar, on sí que aquesta vegada em passo de la pintura, per entendre'ns, a la fotografia, o em passo de la pel·lícula al documental, tot i que és ficcionat, i és una novel·la de la baix, és ficcionada, és ficció, però tan basada en fets reals que acabes dient què està passant aquí.
Hi ha una línia molt fina, no?, en aquesta novel·la, ara m'ho deies, entre la ficció i la realitat. Ens parles de tu mateix, de fet.
Sí, en aquesta novel·la no puc negar que sóc jo. A més, no tinc ganes de negar-ho. Sí que té punts de ficció, perquè la vida no, diguéssim, no dona tant de sí. Hi ha un parell de punts molt evidents de ficció, però
allò
en general...
Allò que digués un desig no quedava tan clar, aquí sí que queda més clar.
Justament, digués un desig, la línia era el joc. La línia entre realitat i ficció era el joc d'anar i tornar constantment, entre dins de la novel·la, fora de la novel·la, dins de la novel·la, fora de la novel·la, i aquest era el joc, i una mica el pacte, i una mica la reivindicació de la ficció, no? Aquesta vegada el que estic fent és dir, escolta, jo... Hi havia un parell de persones properes a mi que em deien, un dia hauries d'escriure sobre tu mateix. Jo sempre els responia, escolta, la meva vida no és prou interessant, no sé què m'esteu demanant, no té cap sentit que jo escrigui sobre mi mateix, i em van dir, intenta-ho. I a mesura que ho intentava i que feia el primer capítol, vaig veure que l'important no era el que passava, o si la meva vida era interessant o no, sinó la mirada. La mirada sobre les coses que han passat i les coses que passen, i sobre la meva edat, i sobre el món, etc. I aleshores sí que li vaig començar a veure la gràcia, i vaig continuar amb el segon capítol, el tercer i el quart, i vaig veure que això tenia sentit que existís. Però de cap manera hauria volgut fer una novel·la sobre la meva vida, sinó sobre la mirada que tenim, o que jo tinc sobre la meva generació, el meu món, i també l'amor, la mort, etc.
Per tant, llegint aquesta novel·la, coneixerem, no sé si el Jordi Cabré més real, però sí més sincer?
Doncs sí. Sí, i a més, justament perquè sona la música de jazz al principi? Doncs sona la música de jazz perquè el jazz és una manera de deixar-se anar, de no buscar tenir una partitura molt estricta, de no buscar, ara faré una peça alegre, o ara faré una peça trista. No, el jazz és la vida tal com flueix, i vaig començar a escriure així, de dir, escolta, Jordi, tu deixa anar com si fos un riu, deixa't anar com si estiguessis desplegant una vela, en comptes d'anar a motor, desplegues la vela i a veure cap on et porta el vent i cap on et porta el mar, i és com tocar jazz, no? Com una mica, com improvisar i com anar-te descobrint coses a tu mateix. I, de fet, jo em sentia una mica culpable de fer una cosa tan, tan fàcil, no? Entre cometes, en el sentit de que jo em sentís tan relaxat. Amb un amic meu, quan la vaig acabar, li vaig dir, tinc un cert remordiment de consciència que potser aquesta novel·la potser no m'ha costat tant com les altres, m'ha costat molt menys, i llavors em fa una mica de vergonya presentar-la perquè sembla que hi hagi hagut menys esforç. I em va respondre un amic, escolta, no sé què vols dir que t'ha costat menys, si t'ha costat 48 anys, clar, t'ha costat una vida.
Bona aquesta.
I tenia tota la raó, i una mica el resum del llibre seria aquest.
Que t'hagi costat aquests 48 anys, que t'hagi costat alhora menys d'escriure també, i ara parlàvem una mica de la sinceritat, vol dir que també ha estat un exercici d'honestedat?
Totalment, totalment. No, d'honestedat, també de constatar que no tinc res a amagar i que tinc ganes de recapitular. Suposo que té a veure amb un moment de la vida... és inversemblant o no aconsellaria fer una novel·la així cap als 20 o als 30. És possible que a partir dels 40 ja tinguis més perspectiva, també tinguis més coses a dir i menys elements de judici. I també més riquesa. Segurament, quan ets més jove, tens més ganes de fer una cosa on el fluir no comporti que se t'emporti el corrent. És a dir, quan ets més jove necessites una cosa molt ferma, saber exactament el que estàs fent per poder-te sentir segur. Ara que no sóc tan jove, deixar-me anar, deixar-se anar és una cosa que et pots permetre més sense massa por de perdre't. I en qualsevol cas amb la confiança o amb la certesa que si et perds sempre acabes trobant el camí de tornada, i això em sembla que és bonic.
M'has dit fins a 3 vegades que t'hi has deixat anar amb aquesta, aquesta novel·la. Una novel·la que comença amb un capítol molt dur, amb la mort d'en Xavier, no?
La mort del Xavi, sí. Sí, el... es podria dir que aquesta novel·la comença amb el nou pis d'una persona separada, però en el fons, com tu dius, comença el fet important no és aquest, sinó que és la mort del meu germà quan jo tenia 20 anys i ell 18. Com s'explica això? Com s'explica que el factor més important sigui de fa tant de temps? Doncs perquè després de la separació, el moment, el meu cervell no se'n va tant als anys anteriors al matrimoni, ni als 20 o als 30 anys, sinó que se'n va justament a la meva infantesa. I se'n va allà d'on vinc, a les arrels, allò que és la teva essència. I la meva essència em sembla que té molt a veure amb aquest punt de cara a cara amb la mort del meu germà, que me la vaig trobar estirat a terra a Viladrau, i una mica de revenja, no? De dir, què hem de fer ara amb això que, a banda de ser molt tràgic, també era molt bonic. És a dir, la sensació era de quina preciositat haver conegut aquesta persona. I aquesta contradicció tan agradolça em sembla que era un bon element de sortida.
Dit això, no és una novel·la de dol.
No. No és una novel·la de dol, és una novel·la de celebració. De fet, estic bastant en contra del concepte actual de dol. I sempre dic que quan es va morir el meu germà, per exemple, a mi se m'ha barbat gent, també parlo de la meva mare, etc. Mm-hmm. Però quan es va morir el meu germà, de fet, ara això que es diu que el dol té 3 fases,
sí,
la negació, la d'ira i la d'acceptació, jo ni vaig negar la mort del meu germà, perquè me la vaig trobar a terra, i hauria sigut absurd negar-ho, i a més hauria sigut tant com negar la seva vida, ni vaig tenir un atac massa gran de ràbia ni d'ira, més aviat em vaig posar a filosofar, però no pas amb massa ràbia ni massa ira, ni tampoc, encara menys, ho he acceptat. Això d'acceptar-ho em sembla que és un verb inadequat. Tu pots viure-hi, pots assumir-ho, pots intentar treure el màxim suc possible, positivitzar-ho, celebrar-ho, etc. Però acceptar-ho, vull dir, acceptar, vull dir, què vol dir? Acceptar que s'ha mort un germà no crec que sigui una cosa acceptable. Em sembla que és un verb que fem servir malament.
Parlem una mica del títol d'aquesta nova novel·la de Jordi Cabré, aquest Hi ha algú altre. Qui és aquest algú altre? O, de fet, realment importa qui sigui aquest altre o el fet que sempre hi hagi algú?
Sempre hi ha algú i sempre hi ha una música de fons. Aquest llibre és un llibre sobre el fet que mai no hi ha res que s'acabi. Sempre hi ha una música constant. Així com hi ha cançons i sinfonies que comencen i s'acaben de forma molt contundent, en canvi el jazz, per exemple, o determinada música sinfònica sempre va sonant com de fons. I algú altre és la típica frase que es diu quan hi ha una separació en forma d'interrogació o en forma d'afirmació. Hi ha algú altre? Se va pensant en una tercera persona que t'hagi desviat o que t'hagi cridat l'atenció. I no sempre és així, i en aquest cas no és així, i una mica la metàfora, i a més no faig cap spoiler explicant això, és que de vegades l'altre, la tercera persona que representa que ha d'existir, ets tu mateix. És a dir, una versió de tu mateix que no coneixies i que estava ja picant a la porta des de feia bastants anys, però que tenies ganes de conèixer i que no havies tingut temps d'experimentar prou. Hi ha algú altre, recomano moltíssim que a l'hora de depositar la teva vida amb alguna cosa de profit, quan has de renéixer, quan l'has de tornar a fer, quan t'has de tornar a situar, recomano molt que sigui en gran part tu mateix i no ningú altre que et pugui venir a salvar de res.
Hi ha algú altre, Jordi Cabré, que dèiem, és una novel·la que no ens parla del dol, o no només, tampoc ens parla, o tampoc només ens parla de la solitud, sinó més aviat ens parles de petits renaixements que formen part d'un tot, no?
Sí, és com... Renéixer és com... obrir una nova vida cantant, si te'n vas a viure a una altra ciutat, com si et separes de la parella, com si canvies de feina, etc. També té a veure amb renéixer i amb allò que fas d'aprendre a caminar quan érem petits, que t'agafes els mobles perquè si no caus. Justament a l'hora de muntar aquest pis t'adones de la importància dels objectes, de la importància dels mobles, que t'hi agafes, no? T'agafes els mobles, t'agafes els objectes, t'agafes els records de la persona, del germà mort, etc. T'agafes aquells referents perquè allà on t'agafaves fins ara ja no hi és. A la vida que portaves fins ara ja no hi és, no? I una mica la sensació és la de tu mateix ara te n'has d'ocupar de ser la persona que encengui el llum del passadís quan es fa fosc. Tu ara t'has de fer de pare, de mare, d'intentar aprendre a fer les coses solet i fer anar la bicicleta sense rodetes. I és fantàstic perquè a partir de certa edat ho fas sense gaire dificultat.
Sempre m'estàs dient a partir de certa edat.
Certa.
Creus que hi ha poca novel·la que ens parli precisament de tot això, d'una vida d'home madur i de moments que fan trontollar?
Em sembla que amb això les dones ens guanyen, i em sembla que hi ha pocs homes que escriguin sobre això, o que a mínim que ho escriguin de forma molt honesta i molt sincera. I una mica la claca, els cheerleaders que tinc, diem, escriu sobre això, tenien a veure amb unes ganes de saber quina és la meva perspectiva sobre aquests fenòmens, sobre aquestes vivències, no? Sí, em sembla que n'hi ha poca, i em sembla que ens refugiem massa amb la ficció. Jo l'aplaudeixo moltíssim, la recomano, em sembla que ens diu molt de nosaltres mateixos la ficció, però que de tant en tant puguis dir, escolta, no només treure l'home com a noves masculinitats, etc., sinó també per què no treure el nen. Em sembla que això és una cosa molt sana i que jo també recomanaria a tothom.
Encara, Jordi, que en aquesta novel·la ens parlis més de la teva mirada de la vida més que de la teva vida, has redescobert parts de Jordi Cabré que desconeixies o que tenies oblidades?
Sí. Jo és un exercici que recomano també a tothom que escrigui o que no escrigui, que és hi ha un capítol que parlo de les coses preferides, no? My Favorite Things, Sonrises i Làgrimes, i també a Manhattan de Woody Allen surt una última escena on parla de raons per viure, no? Doncs fer una llista de 10 o 12 de 10 o 12 coses o persones que configuren una raó per viure, o que siguin les teves coses preferides. I te n'adones que no és gens fàcil. Perquè, per exemple, quan arribes... 10 o 12, 10 o 12, 15 màxim, però, per exemple, t'entretens amb l'apartat de música i et surten uns quants grups. Posem per cas que tu te'n surten ara mateix, l'imaginari te'n poden sortir 4, però el problema és que tu tens una llista de 10 o 12 coses i que, per tant, d'aquests 4 grups de música s'han de matar entre ells. I te'ls estimes tots per igual. Això és el teu fill i la teva filla. Es
posen difícil,
Clar, clar, clar. I és una lluita a mort i n'ha de sortir només un, perquè en aquest capítol hem quedat que aniries a les coses veritablement importants. I això és un exercici molt saludable, perquè un cop has fet això, i poden ser tonteries, em surten olors, em surten escenes, paisatges, persones, pel·lícules, músiques, etc., però te n'adones que la llista és curta i també te n'adones de com ets tu. Et fas un bon retrat de tu mateix, no? De la mateixa manera que en un altre capítol faig una constitució. Una constitució segons com jo voldria que fos el món, article primer, ja ho trobarem, article segon, visca els ous ferrats, doncs te n'adones que tu mateix, quan poses les normes o quan fas una selecció de gustos, és quan, i ho fas de forma estricta i sincera i honesta i pensant-hi molt, és quan aprens a conèixer-te tu mateix i a descobrir-te. Jo també m'he sorprès, i tant que sí.
Amb aquest capítol de les coses veritablement importants, Jordi, ara em feies pensar, jo ho dic molt sovint, que un exercici que a mi em va molt bé és escriure textos del que vulguis i remirar-te'ls mesos o anys més tard, i te n'adonaràs d'aquell text realment que era el veritablement important. Tu has fet això? M'estàs dient que sí amb el cap?
No. Ho he fet perquè escric novel·les, i les novel·les jo ara, quan les rellegeixo, me n'adono d'allò que realment volia dir en aquella pàgina, la quantitat de coses que no tenia per què dir, o la quantitat de coses que no he dit prou bé. Sí, i tant. Em dedico a això, em dedico a escriure i reescriure i a endinsar-me en un bosc, buscar una via, buscar un camí de sortida d'aquell bosc, adonar-me que no és aquell camí, Per tant, rectificar, tornar-hi i al final trobar-lo. I t'adones al final que tu mateix és el jardiner i que tu mateix et vas trobant la teva via, però saps perfectament al final, per A o per B, saps perfectament quina és la correcta i per què aquella i no l'altra.
Començàvem aquesta conversa escoltant Miles Davis, Bill Evans, Coltrane, etc, etc. M'anomenaves també My Favorite Things. Un llibre ple de música, i de fet has creat una llista de Spotify per aquest i algú altre.
Sí, la llista de Spotify, jo no pensava que tingués tantes cançons, però...
És preciosa.
Moltes gràcies, però el acabo el llibre i dic, bueno, sí, ja sé que hi he posat música, però bueno, normal. I dic, no, ara faig la llista de Spotify, i me n'he adonat que és una llista que dura 3 hores, i de la quantitat, per tant, de referències, encara que siguin directes, que faig a cançons i a músiques dintre de la novel·la, no? Moltes són música pop, especialment sinfònica, però en aquesta novel·la en especial hi ha un apartat dedicat al jazz, que és la descoberta, no? Jo no sóc un expert, ni vull ser un expert en jazz, més aviat el jazz prefereixo escoltar-lo com a no expert, que em deixi anar i que em descobreixi coses que no, diguéssim, foscors que no coneixia, però que t'ensenya molt. Aquest apartat de jazz m'ha ensenyat molt, especialment les filosofades de Miles Davis, que diu coses com que no hi ha notes incorrectes, no hi ha cap nota incorrecta. El que fa que una nota sigui correcta o incorrecta és la nota següent. I per tant, per si sola, una cosa, un fet no és un error. El que és un error és com continua, no? O pot ser un encert si continua cap a un altre camí. Aquesta filosofada, i l'altra filosofada de Miles Davis que m'agrada, és la que diu que fa falta haver escrit, haver tocat moltes vegades abans d'aprendre a tocar com tu mateix. Sembla que és el que he intentat fer en aquesta novel·la, tocar com jo mateix.
A part de la música, com s'inspira per escriure Jordi Cabré?
Doncs mira, jo... pot ser qualsevol cosa, eh? Pot ser una cançó, pot ser una olor, pot ser una escena, pot ser una persona, pot ser una època, però sempre tinc dues o tres idees al cap. I com dèiem abans, en l'àmbit de les coses preferides, són com si fossin tres nòvies alhora que s'estan barallant, però tu t'has fixat en la primera i estàs ballant amb una i de sobte apareix una altra que et crida l'atenció i dius, escolta, em perdones un moment que puc canviar de parella un segon i et deixo amb l'escombra? I et vas a ballar amb l'altra i dius que també està molt bé i intentes veure quina de les dues es motiva, no perquè l'altra no valgui la pena, sinó perquè en aquell moment potser estàs més preparat per aquesta altra idea. I després d'aquesta baralla, molt sovint, el que passa és que ni una ni l'altra, sinó una tercera.
Hi ha alguna altra, una novel·la que va sortir a principis de febrer, estem re a les portes a tocar de Sant Jordi, però suposo que de feedback de lectors ja n'has rebut.
Sí, la veritat és que és commovedor, eh? La rebuda que està tenint a nivell de persones que l'han fullejada i que no poden acabar i que no poden parar de llegir-la, perquè els transporta, no? Jo he intentat fer aquest efecte de cosa que flueix fins al final i que més val que no t'hi desviguis gaire perquè val la pena viure-ho i viure al mateix temps que ho llegeixes. He vist les reaccions de somriures i llàgrimes constant en moltes persones. Sembla que està funcionant molt bé a nivell de boca orella i sobretot em sembla que està arribant a l'ànima de molta gent i n'estic content.
Tu has plorat i has rigut fent aquest llibre?
Sí. Sí, sí, sí. He plorat i rigut i a més he vist físicament com el meu germà desaparegut també se'n reia de mi. I això ha estat molt agradable. Ha estat un retrobament que ens feia falta els dos.
Dèiem, som a les portes de Sant Jordi, trobarem signant per aquest Sant Jordi, per Barcelona?
Es troba una mica per tot arreu. Bueno, per tot arreu, a veure. Ho hem circumscrit molt a Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, tota aquella zona de l'Eixample, però sí, estaré de cantonada i d'illa a milla durant tot el matí i tota la tarda.
Començàvem escoltant jazz, que hi apareix molt en el llibre, s'hi fa molt, molt present. Deixa'm acabar amb una altra peça que també escoltem en aquest Spotify i que també hi surt en el llibre. I aprofito per acabar preguntar-te, Jordi, de què se'n penedeix Jordi Cabré?
En primer lloc, dic que aquesta cançó el que té és una instrumentació espectacular. Deixant de banda ella, la instrumentació està molt ben trobada i és molt intensa. Jo de què me'n penedeixo? És a dir, aquesta cançó justament parla de quan a partir de certa edat ja dius no renego de res, perquè te n'adones que amb la mateixa situació hauries fet bastant el mateix i per tant tot és un aprenentatge, per tant estic amb ella, però de vegades penso que aquesta cançó és una mica massa egoista, és a dir, de vegades no es tracta tant de veure de què te'n penedeixes tu o de què et retreus a tu mateix, que normalment no és gran cosa, sinó de què et poden retreure els altres. I m'agradaria que la Piaf hagués fet una cançó o una reflexió sobre què et poden retreure els altres. I és una bona pregunta que ens hauríem de fer més sovint.
Jordi Calbré, que el trobareu a les llibreries amb aquest nou llibre i algú altre, veritat que val molt la pena, i també el trobareu signant tot el dia de Sant Jordi, tota la diada de Sant Jordi. Jordi Calbré, com sempre, ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins la pròxima.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours.